guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
De què ens parlaràs avui?
Doncs avui parlarem una miqueta, l'hem titulat com a temps d'impàs, aquest guaita que tenim, i volem treure l'entrellat d'una relació particular entre l'astronomia, la meteorologia i la climatologia.
Ah, carai, avui fem un triangle aquí entre aquestes tres disciplines, eh? Astronomia, meteorologia i climatologia.
Sí, fem un triangle i no parlarem dels núvols, que potser hi ha en el dia de l'eclipse, sinó que parlarem d'allò que en climes temperats anomenem els equinoxis, és a dir, la primavera i la tardor.
Ah, carai.
Èpoques d'impàs a cavall de les masses fredes del nord i de les més càlides del sud, però que tot plegat té una raó astronòmica.
D'on som-hi?
Els equinoxis apareixen en regions situades entre els tròpics, el de Càncer i el de Capricorn, concretament, i els cercles polars, l'Àrtic i l'Antàrtic, o sigui, una secció una mica entremig, no? A mig cavall de les regions subtropicals que hi ha per sobre de l'Equador i les regions polars àrtiques que tenen un altre ritme, no? Aproximadament entre els 23 graus i mig i els 66 graus i mig de latitud nord i sud, tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud. En el moment de l'equinoxi, el dia té la mateixa durada que la nit, en el moment aquell de l'equinoxi, no? Del 21 de març, per exemple, que entra la primavera, no? I el dia d'octubre, de setembre, que entra la tardor. Just en aquestes latituds mitjanes és on trobem diferenciades les quatre estacions de l'any: l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. És a dir, el fet d'aquesta inclinació de la Terra, d'aquests 23 graus i mig de l'eix de la Terra, provoca que tinguem aquestes estacions en aquestes regions i, per tant, aquesta diferenciació. En altres indrets del món això no existeix perquè o tenen estiu o tenen hivern, no tenen estiu tot l'any. A les regions equatorials, per exemple, no hi ha estacions. El clima monsònic no és un clima estacional, per dir-ho així. És van blanc o negre o tot una mateixa estació. En el cas de les nostres latituds es complica una mica més.
Avui ens has dit que ens parlaries, hem dit quatre estacions, hivern, primavera, estiu i tardor, però avui ens en parlaràs de dues, eh? De primavera i tardor.
De la primavera i tardor, d'aquestes dues estacions intermèdies, perquè meteorològicament podem dir que són d'allò més interessants. Hem de tenir present que la primavera es tendeix cap a un augment d'hores de llum, vale? I al mateix temps un augment de la intensitat de la radiació solar. Això afecta de forma molt important en dos fenòmens físics molt, molt destacats. El primer de tot és el de la convecció. El de la convecció què és? I ara et posaré el símil de quan tu poses una olla a bullir i comences a veure les bombolletes que van des del fons de la olla fins a la superfície, no? De la olla amb aigua. Quan l'aire prop de la Terra s'escalfa, aquest tendeix a pujar. L'aire calent
puja,
per això fa més fred quan entrem, sobretot ho notem els mesos d'estiu, a un portal a la planta baixa que no quan ens desplacem si vivim en un àtic. Si les condicions són adequades i l'ascens de l'aire no s'atura, per tant no hi ha cap capa intermitja d'aquest pastís que és la troposfera, el vapor d'aigua condensa i pot formar grans núvols de tempesta, esdevenint el que podríem dir les primeres tronades de tarda, les primeres tempestes. A l'inici de la primavera és curiós com aquestes tronades comencen just fora de les zones innivades de muntanya. Què? Perquè quan hi ha neu, el terra és fred. Per tant, no és propici a que l'aire s'escalfi l'arran de terra i comenci el procés aquest d'enlairament de l'aire de la convecció. A mesura que es va desfent la neu, podríem dir que les tempestes passen de zones premuntanyenques a zones muntanyenques.
Vale? Perquè llavors sí que s'hi pot donar, eh? El terra ja es pot escalfar i es pot donar aquesta convecció.
Això mateix. I l'altre fenomen són les marinades. Això, els que estem a mar, sobretot, és l'altra conseqüència de que amb més radiació solar, com hem dit abans, la terra ferma s'escalfa més ràpid que no pas el mar. Just a l'inici de la primavera és quan el mar presenta els valors més baixos de tot l'any. Ja sabem que la temperatura de l'aigua del mar té una inèrcia tèrmica, una inèrcia que els valors més freds es donen al mes de març, aproximadament, i els valors més càlids es donen entre agost i setembre. Per tant, aquesta inèrcia... Per tant, Quan la terra ferma s'escalfa, es crea un gradient de temperatura, terra ferma, i alhora un buit de pressió, perquè l'aire ha pujat. I és aire menys dens, que s'eleva, i un buit de pressió. Aquest buit de pressió s'ha de reomplir amb aire procedent del mar, de mar cap a terra, que sigui aquest contrast, no? A mesura que avança la primavera, les marinades es van fent més intenses i duren més hores. Fins i tot més que ple estiu, perquè ple estiu arriba un moment que l'aigua del mar està massa calenta. I per tant també inhibeix aquest diferencial de temperatura entre mar i terra.
Clar, i l'aire que ve del mar ja no és tan fred.
Ja no és tan fred. Per això aquests estius, que pujàvem tant de temperatura, un mar molt calent, afavoreix marinades fluixes, i les marinades fluixes afavoreix que arran de costa també puguem assolir temperatures molt elevades. No siguin tan eficients aquest temperament, no?
Podríem dir que la marinada és com que ens regula una mica el termòmetre,
exacte,
no?
Exacte.
Ens fa baixar una mica les temperatures.
Això mateix. La marinada aquesta d'inici de primavera, sobretot, se'n diu vent de Quaresma. I és l'aire aquest que ens fa abrigar quan anem arran de mar, encara que faci un dia radiant de sol, i per anar a fer el vermut, per exemple, busquem un lloc a recer, una terrassa a recer, perquè si no ens pelem de fred arran de mar. Al mateix temps, els equinoccis són èpoques d'indefinició de la circulació atmosfèrica, és a dir, de la circulació de borrasques i anticiclons. La circulació zonal, és a dir, la de l'oest, que domina durant tot l'hivern, estem parlant d'aquestes latituds de l'hemisferi nord, es va debilitant i, per tant, poden aparèixer més meandres, pels de l'ESO, corbes, el mateix que fa un riu, en el jet polar, en aquesta cinta transportadora de pertorbacions, i això és sinònim que molts cops trobem bosses d'aire fred despenjades, és a dir, les famoses danes.
I tant, es van posar molt de moda les danes, eh?
Solcs, danes, etc. A mesura que ens encaminem cap a l'estiu, el cinturó d'altes pressions subtropicals va pujant de latitud, el famós anticicló de les Açores i els anticiclons del nord d'Àfrica. Per tant, aquestes zones depressionàries també es van restringint cap a zones molt més al nord. Per tant, s'estabilitza l'atmosfera, en podrem dir, no tenim els dalts, els i baixos típics primaverals. Si marxem cap a l'altre equinoxi, cap a la tardor, deixem passar l'estiu, l'estiu passa llarg, ja podia passar també, hem de pensar en el mateix procés, però a la inversa. És a dir, en una reducció progressiva de les hores de llum, i per tant de la radiació solar, a mesura que ens anem acostant cap a l'hivern.
Ara, si a la primavera els dies es feien més llargs, de la tardor es fan més curts.
Ara bé, la tardor, sobretot la mediterrània, en podríem dir, que just està en aquesta latitud intermèdia, té una particularitat molt important, que va precedida de l'època més càlida de tot l'any, i partim d'una reserva d'energia que sovint es manifesta de forma violenta. És allò de la inèrcia tèrmica que hem dit abans, de la temperatura de l'aigua del mar. I això ja ho hem explicat alguna vegada, que és fruit d'aquesta massa mediterrània. Ho explicàvem just en el guany anterior, quan parlàvem d'aquesta cubeta mediterrània tancada per totes les muntanyes. Just aquesta calor estival i l'elevada evaporació del mar crea una capa a la baixa troposfera molt saturada, és a dir, molt carregada de vapor d'aigua i amb un potencial per desencadenar tempestes violentes. Què passa? Que a la tardor, tal com passava a la primavera, aquest gel jet polar comença a fer incursions cap a baix, comença a baixar. Doncs aquestes mateixes danes que apareixien a la primavera també apareixen a la tardor i pot ser el que acabi desencadenant aquestes situacions de tempestes fortes, bé per aquestes depressions aïllades o bé per, per passos de solcs d'aire fred, jet polar, d'aquestes ondulacions d'oest a est. Per tant, un ingredient, aquest xoc, aquest contacte. I una altra conseqüència és que a mesura que les masses polars van punxant més cap a la zona mediterrània, és a dir, van baixant més cap al sud, s'activen el que anomenem les zones clàssiques de depressions, les zones ciclogenètiques. És a dir, el mar Balear, el Golf de Lleó, l'Adriàtic o el mar Egeu, zones molt recurrents en formar, aquestes depressions, aquestes baixes pressions. També augmenten els famosos despenjaments, com passava la primavera i acabem de dir ara, les bosses fredes i les danes.
Per això les danes també se'ls deia abans la gota freda.
Exacte,
no?
La gota freda.
Ve d'aquí una mica.
Sí, és una paraula anglesa, és una paraula que s'anomena cut off. Les gotes fredes això té l'avant, si les danes les hem anomenat més o les han anomenat més des d'Espanya, per entendre'ns, la gota freda és una nomenclatura més alemana, del centre meteorològic alemany, que les van anomenar així.
Les van anomenar així, sí. Molt bé.
Si a la primavera les tempestes sovintegen en zones interiors i de muntanya, a la tardor són les zones litorals i prelitorals les que pateixen aquestes tempestes més intenses. I això també es veu reflexat en la pluviometria. Podríem dir que a l'oest d'Itàlia, sud de França i Mediterrani peninsular, la tardor és l'època més plujosa de l'any.
I tot això degut a aquests fenòmens que hem estat estudiant, bueno, que hem estat dient ara, la massa mediterrània, la ciclogènesi, etc.
Exacte. I el fet que augmentin les borrasques i la seva profunditat fa que a partir de mitjans i finals de tardor les ventades es facin més violentes, just quan també puja l'embat de les masses polars. Per això normalment el novembre és un mes de grans ventades.
La pluja i el vent venen junts,
Sí, en aquest cas venen junts, però podríem dir que segurament la pluja és més de setembre i octubre, els novembre hi ha més remogudes, formen més aquestes zones depressionàries, i aquí, per exemple, és època de grans mestralades, ponentades, tramuntanades, mostren aquesta circulació de l'oest un xic més activa. I abans parlàvem del comportament pluviomètric de la tardor a la nostra zona, que la tardor és l'època més plujosa de l'any, just per aquests motius que hem explicat abans, però és força particular dintre de les regions temperades. Podríem dir que és un rar avis, és un cas únic, perquè a les altres regions l'època més plujosa de l'any és a l'hivern.
Ah, carai, és una diferència que hi ha.
Sí, en tots els mediterranis del món, i si tu te'n vas a la costa atlàntica també, en clima, podríem dir, més oceànic, més eurosiberià, a l'hivern és l'època més plujosa de l'any. Per tant, aquí a la Mediterrània, a la nostra Mediterrània, és particular, perquè és a la tardor.
Mira, amb això també som especials. I tot això ho volies vincular, amb comportaments astronòmics, meteorològics, com ho fem, això?
Sí, aquest comportament, l'astronòmic, i també el meteorològic i climàtic, acaba influint els éssers vius. Plantes i animals es cullen la primavera, per exemple, com època de desenvolupament i reproducció. Bàsicament, perquè tenen recursos, perquè hi ha abundància de recursos, i poden menjar i poden alimentar-se, això poden dir que podran donar menjar a la descendència, no? I la descendència també sortirà bé. En canvi, la tardor suposa una època normalment de migracions cap a les regions del sud més temperades, fugint de l'hivern, no? Buscant un hivern més suau. I en el cas dels vegetals, la preparació cap a una època hivernal, podríem dir, de pausa fisiològica. Això, els màxims exponents són els arbres caducifolis, que evidentment perden la fulla, però els arbres perennes o les plantes perennes també tenen una baixada a nivell fisiològic. No tenen la mateixa activitat de producció de fulles, de creixement que a la primavera, sinó al revés, tenen com una parada i un stand-by.
Volen gastar menys energia, no? Perquè saben que a l'hivern no podran adquirir-ne tanta, llavors tenen allà unes reserves guardades.
Evidentment, hi ha menys hores de radiació solar, no ens oblidem d'això. I els humans, evidentment, no estem exempts a aquests canvis, i sobretot els relacionats amb la pujada i baixada de radiació solar, en aquests equinoccis. Aquest fet és clau en l'activació de certes hormones, com per exemple la melatonina, el cortisol i la serotonina, i en la producció de certs compostos, com pot ser ara la vitamina D.
Clar, relacionada molt amb el sol, la vitamina D.
Exacte, relacionada amb el sol. I també els equinoccis són èpoques d'alts i baixos emocionals, i fins i tot en períodes amb alteracions naturals del sistema immunològic, també relacionat amb aquestes vitamines i amb aquesta alteració del sistema hormonal, tant per les hores de sol com el que acaba repercutint en el ritme circadià, que se'n diu.
De fet, ja ho diuen les dites, quan els nens estan esbarats diem que senten el temps.
Ah, exacte. Se senten les tempestes, la depressió.
I tant, i tant. Doncs, Sergi, moltes gràcies per avui parlar-nos d'aquest temps d'impàs, de la primavera i la tardor, i una mica hem descobert per què plou tant, en aquestes èpoques, la primavera i la tardor. Doncs ens retrobem un altre guaita.
Fins a la propera, Ona.